Són les 8 del supermatí, bon dia a tothom.
Bon dia per posar-nos pedres a les butxaques, perquè avui notarem el vent de mestral que tindrà ganes de bufar.
Bon dimarts, 22 de novembre del 2022. Avui ens hem despertat amb la notícia de la mort de Pablo Milanés. El món de la música plora la seva mort. El cubà ha mort a Madrid la matinada d'aquest dimarts als 79 anys d'edat després de no poder superar unes complicacions del seu delicat estat de salut. Tenia un càncer. Darrere d'ell, després d'ell, queda un llegat de gairebé 60 discos, 40 d'ells en solitari, diversos clàssics, com per exemple Yolanda, que és aquesta cançó amb la que volem encetar el supermatí d'avui en homenatge a Pablo Milanés. També un estil inconfusible que el va portar a ser una de les veus de referència de la música cubana. Milanés va ser un dels fundadors més destacats de la nova trova cubana a la dècada dels 70, juntament amb altres grans artistes com Silvio Rodríguez o Noel Nicola. El cantautor va aconseguir diversos guardons al llarg de la seva dilatada carrera artística de més de 5 dècades, entre els que es destaquen el Premi Nacional de Música de Cuba, Grammys Llatins o Premis a l'Excel·lència Musical. L'artista cubà estava hospitalitzat des del 12 de novembre a la ciutat de Madrid, on residia des del 2017, on s'hi va traslladar per rebre tractament pel càncer que patia.
Romàntica, sin reparar en formas tales.
De totes les seves cançons, Yolanda és segurament la cançó més coneguda i la que Milanés ha cantat més al llarg de la seva trajectòria artística, fins a tal punt que va arribar a convertir-se en un himne. El seu tema estrella, el guanyador de la prova imposada per al pas del temps, una cançó d'amor present en cadascun dels seus concerts, corejada per tot el públic, vers a vers, del poeta que va ser propietari d'una veu com un torrent, neta, especial i inoblidable.
Si me faltaras, no voy a morirme.
Doncs serveixi aquesta portada d'avui per homenatjar el cantautor cubà Pablo Milanés, que, com dèiem, ha mort avui als 79 anys, aquesta matinada, notícia que hem sabut fa uns minuts. I mentrestant, i mentre sentim de fons a Pablo Milanés, saludem en Sergi Villena. Sergi, bon dia.
Bon dia.
Saludem també en Ferran Castelló.
Bon dia.
Saludem també en Gerard Escat. Gerard, bon dia.
Bon dia.
I la Maria Alsina. Maria, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb ells repassem les notícies més destacades del dia. Josep Ferrés, cap de llista de les eleccions pel 2023 a Palafrugell, per Palafrugell en Comú, Rafael Corbí.
Aquest passat divendres va tenir lloc la presentació del candidat de Palafrugell en Comú Podem a les properes eleccions municipals. Finalment, no hi haurà primàries. Després de setmanes de preguntes sense resposta i d'aquestes propostes de primàries, l'actual regidor Alfons Rius va cedir el testimoni a l'arquitecte i activista Josep Ferrés.
I l'interventor de l'entitat municipal de Sant descentralitzada de l'Estartit de l'EMD ha respost en relació amb les subvencions a les entitats, Maria Alsina.
El president de l'EMD, Francesc Ferrer, demana calma a les associacions, ja que s'han començat a fer les primeres transferències de subvencions. A més, demana que es tingui paciència a l'hora de rebre aquestes ajudes.
I més coses, els grups de l'oposició a la Bisbal presenten una al·legació conjunta contra les ordenances fiscals, Gerard Escaig.
Aquesta decisió arriba després que el ple de l'Ajuntament en una sessió ordinària celebrada el 27 de setembre aprovés inicialment les ordenances fiscals municipals per l'exercici del 2023. Els grups afirmen que entenen que la majoria de famílies de la ciutat, especialment les més vulnerables, viuen uns moments complicats.
I de la Bisbal anem cap a Palamós, perquè s'ha obert el període de sol·licitud de subvencions per la rehabilitació de façanes, supressió de barreres i desmuntatge d'estructures, Maria Alsina.
El termini per demanar aquests ajuts s'inicia dimarts 22 de novembre i s'allargarà durant un mes fins al 21 de desembre de 2022. Les persones interessades a rebre algun d'aquests ajuts hauran de presentar les sol·licituds a la seu electrònica de l'Ajuntament o bé al registre municipal.
8 del matí, 5 minuts. L'aula gastronòmica de l'Empordà ha format 15 persones que ara mateix estaven en situació d'atur.
Des de la Borsa de Treball de la Unió d'Empresaris Just, la Dia i Turisme de la Costa Brava Centre es posarà a disposició dels seus establiments associats als currículums de les 15 persones que han assistit a la formació.
I hem començat el supermatí parlant de música, la música de Pablo Milanés. Seguim parlant de música, en aquest cas de la música de Carmen Amaya, i la seva màgia ha tornat a brillar aquest cap de setmana a Begur.
Cal destacar que durant tot el cap de setmana el castell de Begur i l'església d'Esclanyà es van il·luminar de color vermell en honor a Carmen Amaya. Aquesta va ser la cinquena edició d'aquest festival a la població.
I abans d'acabar els titulars, us expliquem que ha començat el procés de selecció pel curs FP Pro Dual de socorrista en instal·lacions aquàtiques i de tècnics de natació a Palafrugell.
La formació consta d'una part teòrica i una part pràctica amb un total de 630 hores i en la que s'obtindran dos certificats de professionalitat. Carme Ramírez, del SOMI.
Aquest curs, bueno, és un format nou. Fins ara el que es feien eren certificats de professionalitat i això és una formació dual ocupacional, que és formació professionalitzadora amb alternança, que vol dir que es combina formació, contractació i orientació.
I encara a Palafrugell, la seva biblioteca ha programat nombroses activitats de cares aquesta setmana.
A més, es col·labora amb la presentació de la música com a experiència humana de Marc Serra i Griera. L'activitat està organitzada per l'Escola de Música de Palafrugell i amb la col·laboració de la biblioteca. Tindrà lloc avui a l'Auditori de l'Energia.
I en l'àmbit dels esports, encara no marxem de Palafrugell perquè la victòria, destaquem la victòria de la palafrugellenca Aliona Bolsova en el torneig Villa de Madrid. La tenista va aconseguir alçar el trofeu tant en individuals com en dobles i d'aquesta manera ha pujat més de 50 posicions en l'actualització en l'actualització del rànquing d'ahir dilluns, Sergi Villena.
Doncs sí, èxit rotund de la tenista de Palafrugell en la primera edició del torneig ITF Villa de Madrid. Dissabte va conquerir el títol de dobles formant parella amb la barcelonina Rebeca Masarova i l'endemà diumenge es va desfer de l'alemanya Korpach, que era la primera cap de sèrie del torneig, derrotant-la en la final amb autoritat per 6-4 i 6-2.
Gràcies, Sergi. 8 del matí, 7 minuts. Marc Vila, bon dia.
Bon dia.
Anem a conèixer la previsió del temps, però vaja, ja us avancem que de moment fa fred. Força fred. Després repassem temperatures, però ara per ara volem saber quins són els detalls de la previsió que ens espera per avui.
Jornada que es planteja més estable que ahir dilluns, perquè després del pas del front que ens va portar inestabilitat amb pluges al nostre territori, avui s'obriran les clarianes i l'ambient quedarà amb vent de mestral que notarem, tot i no entrar dins l'avís per vent que el servei meteorològic ha emès per diferents llocs del territori i que adverteix a les zones pirinenques, a l'Alt Empordà i al sud català. L'avís que tenim a Mèxic, que sí que ens inclou com a comarca afectada, és el d'estat de la mar, i sobretot durant les primeres hores d'avui dimarts. Es poden donar onades superiors als 2,5 metres d'alçada, amb mar de fons de component sud, podent-se superar fins i tot al Cap de Creus o al Cap de Begur, on fins i tot podria haver-hi mar de fons de component nord. A part d'això, el dia passarà tranquil, amb més estones de sol i amb temperatura més benèvola que ahir, per l'efecte de la manca de nuvolositat. No serà un dia molt fred, anirem dels 5-7 graus mínims als 15-17 màxims. I pels propers dies, va i ve de temperatures, amb el pas d'algun front que no tindrà gaire efectivitat amb la pluviometria.
Oh, no sé si serà un dia molt fred o no, però de moment, a més d'amplitud tèrmica marcada pel que és la nostra comarca. Per exemple, la mínima la marca ara mateix el termòmetre que hi ha situat a Begur, amb una mínima de 5 graus positius. La temperatura màxima, i també com comença a ser habitual, la trobem a Albons, al nord de la comarca. Però és que si dèiem que la mínima és a Begur i la màxima és de 9 graus a Albons, a Pals la temperatura també és de 9 graus. A Torroella és de 8 graus escassos. A Rupià, també cap al nord, és de 6 graus i mig de temperatura. A Palafrugell és de 6, i si anem més cap al sud, per exemple, a Sant Feliu de Guíxols, la temperatura és de 6 graus. Per tant, dèiem entre 5 i 9 graus, però molt repartit això. Ha tocat una mica com en diuen allò, com la pedrea de la grossa de Nadal. Entre Begur i Albons, però al mig Pals, en mig Palafrugell, en mig Palamós. Temperatures, com dèiem, entre 5 i 9 graus. Aquesta hora del matí són les 8 i gairebé 10 minuts. Esteu escoltant el Supermatí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I el Supermatí, cançó del dia, per començar amb una mica d'energia, amb la música de Rooney. Aquesta cançó es diu When Did Your Heart Go Missing? Love don't come.
come so easily. This doesn't have to end in tragedy.
Del 2007, When Did Your Heart Go Missing, la banda nord-americana Rooney llançava aquesta cançó que segurament, malgrat que Rooney és una banda amb una trajectòria llarga, van començar l'any 1999, doncs dèiem, segurament aquesta és una de les cançons més conegudes de la seva trajectòria. Ens ha servit, com a mínim, per encetar amb una mica d'energia aquest supermatí d'avui. I d'aquí res, d'aquí dos minuts serà un quart de nou, és el moment de repassar la informació més destacada a la jornada, aquí al supermatí, i comencem parlant en clau de campanya electoral.
El Baix Empordà decideix el seu futur.
O el decidirà, si més no, l'any que ve. Mentrestant, de cada poble i de cada ciutat, com és el cas de la que parlarem ara, del Baix Empordà, anem coneixent detalls de les llistes que es van conformant. Per exemple, de Palafrugell ja hem sabut diversos candidats. I ara ha arribat el torn de Josep Ferrés, que serà cap de llista per les eleccions del 2023 per Palafrugell per la formació En Comú Podem, Rafael Corbí.
Aquest passat divendres va tenir lloc la presentació del candidat de Palafrugell En Comú Podem a les properes eleccions municipals. Finalment, no hi haurà primàries. Després de setmanes de preguntes sense resposta i d'aquestes propostes de primàries, l'actual regidor Alfons Rius va cedir el testimoni a l'arquitecte i activista Josep Ferrés, sense necessitat de passar per una cita prèvia amb les urnes per part dels militants del partit. Alfons Rius, que ja va substituir el malauradament finat Miquel Puig i regidor des de l'any finals del 2019, va destacar en la presentació de la candidatura que s'ha fet molta feina des de l'oposició.
Thank you.
El regidor actual de Palafrugell en Comú Podem va recordar projectes ideats pel seu equip i que no han funcionat per falta de suport, com per exemple l'escola d'hostaleria. I, malgrat la duresa de ser l'únic regidor del partit, afirma que s'ha treballat incansablement, sobretot en temes medioambientals i de sostenibilitat i de treball en favor de les famílies vulnerables. Tant Alfons Rius com Josep Ferrés van destacar la concòrdia, l'entesa entre tots dos des del moment en què el nou candidat va decidir presentar-se. Rius no va avançar si ell formarà part de la llista que es presenti per la Frugilla aquest proper mes de maig.
Josep Ferrés és una persona vinculada amb l'activisme, Rafael.
Josep Ferrés i Marcó, arquitecte i palafrugellenc de Mena, ha destacat els darrers anys pel seu activisme a SOS Costa Brava i Salvem el Golfet. Moltes d'aquestes activitats l'han convençut que era el moment de fer el pas dels grups de pressió directament a la gestió del dia a dia. En el seu Parlament, Ferrés va agrair el recolzament de tot el grup que ha estat treballant durant aquesta legislatura i va avançar alguns dels punts primordials del seu futur programa, com la biblioteca o el mercantil, punts de referència i trobada cultural del nostre poble. La candidatura de Josep Ferrés es presentarà el proper 4 de desembre. Finalment, i en paraules a Ràdio Palafrugell, la diputada d'En Comú Podem per Girona, Laura López, va tancar l'acte, destacant la proximitat que demostren amb dos candidats a la població.
Gràcies, Rafael Corbí. Passen 4 minuts d'un quart de nou del matí. I us hem d'explicar un... Vaja, hem d'explicar-vos una història que passa a Torroella i que es remunta a finals d'octubre, quan coneixíem que les entitats de l'Estartit denunciaven que no els hi havien pagat les subvencions d'aquest any i que deien, entre altres coses, la cavalcada de Reis estava en risc. Això havia portat fins i tot algunes manifestacions d'algunes de les entitats i, a més, havien elaborat un manifest signat pels presidents de 12 entitats en els que, com dèiem, aquest manifest alertaven que la cavalcada de Reis està en risc. En aquell moment, en un comunicat, l'entitat municipal descentralitzada, l'EMD de l'Estartit, admetia que els tràmits s'havien allargat i que entenien el mal estar de les entitats i deien que asseguraven que hi havia consignació pressupostària per fer-hi front i que el 27 d'octubre ja havia signat un decret per pagar el 50% del total de les ajudes, de les subvencions a les entitats. Doncs bé, ara hem sabut que l'interventor de l'EMD de l'Estartit... Perdó. Ai... constipats. Dèiem, ara hem sabut que l'interventor de l'Estartit dona resposta en relació a les subvencions de les entitats. El seu president demana calma a les associacions i que ja s'han, i explica que ja s'han començat a fer les primeres transferències. A més, demana que es tingui paciència a l'hora de rebre les ajudes, Maria Alzina.
El secretari, a la carta de resposta a l'alcalde, afirma que no pot autoritzar el pagament de bestretes de més del 50% de les subvencions concedides abans de la seva justificació, perquè no s'ajusta a decret, malgrat que aquest pagament del 100% abans de justificar una subvenció es feia perquè se seguia el model de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. Ho explica també el president de l'MD de l'Estartit, Francesc Ferrer.
Si és cert que nosaltres hem parlat amb les associacions i si tenim la hem de ser conscients i acceptar la part de culpa de que això es tenia que haver comunicat abans a les associacions, sobretot, però també és veritat que nosaltres ens hem trobat políticament amb l'embolao pues ara a finals de setembre-octubre, que és quan normalment es feien aquests pagaments. De tot això, el que sí que deduïm és que està claríssim que si l'Ajuntament de Torrella ho està fent així, ho està fent malament també.
En aquest sentit, aclareix que el pagament de bestretes de subvencions abans de la seva justificació és una via extraordinària i que fer el pagament del 100% és una via excepcional que requereix una justificació expressa per a cada cas concret. El president de l'MD relata també que durant els propers anys s'obrarà d'una manera diferent i que sigui més senzilla per les associacions. Pel que fa a les subvencions actuals, des de l'MD ja han començat a realitzar alguns pagaments, però les associacions hauran de justificar la resta del pagament.
Clar, per les persones que estigueu escoltant aquest programa ara mateix, podeu pensar, què m'estan explicant de subvencions, d'entitats, etc, etc. Es dona el cas que moltes administracions, per una qüestió de capacitat o d'operativa o de la maquinària burocràtica i administrativa, decideixen cedir o decideixen encarregar a les entitats del poble que organitzin determinades activitats, per exemple, una cavalcada de Reis o la nit d'una festa major. Això, per tant, fa que sigui l'entitat qui se n'ocupi d'organitzar això, malgrat que l'entitat és qui fa la feina. Qui ho acaba pagant, lògicament, és l'Ajuntament per la via d'una subvenció a aquesta entitat. Que passin coses com aquesta que acabem d'explicar ara mateix significa que un Ajuntament paga la meitat dels diners a l'entitat, l'entitat ha de fer front a la despesa que implica l'organització de l'acte i cobrarà el 50% restant quan hagi fet l'activitat i la pugui justificar. Per tant, estem parlant que la feina que hauria de fer una administració o un ajuntament, una vegada delegada a una entitat, fa que sigui l'entitat qui hagi d'assumir, com a mínim durant un temps, el 50% de la despesa. Tot plegat és una mica despropòsit. Per tant, quan sentiu a parlar de subvencions i de retards i de bestretes, sapigueu que estem parlant de coses com aquesta, justament que és el que està passant, en aquest cas, a l'Estartit. És un quart i mig de nou del matí, el Supermatí segueix endavant. I de Torroella passem a la Bisbal per explicar-vos que els portaveus dels grups de l'oposició del seu ple municipal han presentat una al·legació conjunta en contra de les ordenances fiscals per l'any 2023, Gerard.
Els encarregats de presentar aquesta al·legació van ser Xavier Font, portaveu del grup municipal Compromís per la Bisbal Junts per Catalunya, Òscar Aparicio, del grup municipal PSC Independents, i Xavier Dilmé, portaveu del grup municipal Tots per la Bisbal. Aquesta decisió arriba després que el ple de l'Ajuntament, en una sessió ordinària celebrada el 27 de setembre, aprovés inicialment les ordenances fiscals municipals per l'exercici de l'any que ve.
I és que en un comunicat els grups afirmen que entenen que la majoria de famílies de la ciutat, especialment les més vulnerables, viuen moments complicats.
No recuperats per l'atzucac que va suposar la pandèmia i també l'escalada de preus a nivell general ha comportat greus perjudicis econòmics a moltes llars del municipi de la Bisbal. L'Ajuntament, com a administració més propera al ciutadà, n'ha de ser conscient d'aquesta situació i està al seu costat, com asseguren aquests grups polítics. Per això, en aquesta al·legació, els grups municipals de l'oposició demanen congelar les taxes i els imposts o plantejar rebaixes i bonificacions, encara que això suposi reduir la despesa municipal.
I tornem a parlar de subvencions, en aquest cas a Palamós, perquè és que s'ha obert el període de sol·licitud per demanar les subvencions per rehabilitació de façanes, supressió de barreres i desmuntatge d'estructures. El termini per demanar aquests ajuts s'iniciarà avui, dimarts, 22 de novembre, i s'allargarà durant un mes fins al 21 de desembre d'aquest mes. mateix any. Les persones interessades a rebre algun d'aquests ajuts hauran de presentar les sol·licituds a la seu electrònica de l'Ajuntament o bé al registre municipal.
Els ajuts per la rehabilitació de façanes amb un import global de 20.000 euros tenen com a objectiu fomentar l'arranjament i millora de l'estat exterior dels immobles del municipi, amb la qual cosa es repercuteix en la seguretat de veïns i vianants, així com en la imatge general de l'espai públic. Aquest tipus d'ajut va adreçat a immobles residencials de fins a 6 habitatges, amb més de 20 anys d'antiguitat i que no hagin estat rehabilitats en els darrers 10 anys. La sol·licitud la poden fer tant els propietaris dels immobles com la comunitat de propietaris. En el cas d'edificis amb propietat horitzontal, inclou el sanejament, reparació i pintat de la façana principal dels immobles, admetent-se de forma complementària que s'inclogui la reparació de cornises, elements ornamentals, ràfecs i balcons. Les subvencions per a la millora de l'accessibilitat de les activitats obertes al públic, amb un pressupost global de 5.000 euros, són destinades a l'arranjament interior d'aquests locals, fomentant la supressió de barreres arquitectòniques. Finalment, la tercera i darrera línia d'ajuda, i també amb un pressupost total de 5.000 euros, està destinada al desmuntatge d'elements fixos d'estructures situades a la via pública. L'import dels ajuts econòmics seran de fins al 50% del cost de l'execució i de fins al 100% de l'import de la taxa per la tramitació de la comunicació o llicència urbanística, amb un màxim global de 2.500 euros en el cas de la sol·licitud referida a la rehabilitació de façanes. Pel que fa al desmuntatge d'estructures a la via pública, l'ajut econòmic màxim se situa en els 1.400 euros i en el de supressió de barreres arquitectòniques de 1.500 per sol·licitud.
Doncs ja ho sabeu, període obert a Palamós, si voleu entomar aquest tipus de reforma i que el seu ajuntament us ajudi econòmicament. Mentrestant, parlem també de, no de rehabilitacions, però sí de recondicionament o de posar una mica al dia. I és que l'Ajuntament de Palafrugell, a través del seu Institut de Promoció Econòmica, ha posat en marxa la campanya Locals en Vida. Ho fan amb l'objectiu de fomentar la implantació d'activitats econòmiques en locals buits, situats a peu de carrer, augmentant així el nivell d'activitat i millorant, diuen, la cohesió social. Locals en Vida ofereix subvencions en diferents aspectes relacionats amb l'incentiu del comerç local. Principalment, les ajudes van dirigides a propietaris de locals buits que siguin a peu de carrer i que es vulguin posar en règim de lloguer. També van a persones que tinguin un negoci obert i que presentin pèrdues i a persones que vulguin fer reformes o comprar estoc o maquinària abans de l'obertura de l'activitat econòmica. Si voleu conèixer els detalls, podeu entrar als webs de Ràdio Palafrugell, als webs de Ràdio Capital, consultar els detalls, terminis d'aquesta línia de subvencions. I encara, 2 minuts perquè siguin 9:15, us expliquem que del 14 al 18 de novembre l'aula gastronòmica va acollir i formar en matèria de cuina i sala en restaurant i bar a un total de 15 persones que estaven en situació de risc d'atur i d'exclusió social, Gerard.
El curs, que ha estat dirigit per la formadora Berta Dotú, ha ensenyat als participants diverses nocions, tant teòriques com pràctiques, de les professions de cuina i de sala, incloent formació de manipulació d'aliments. El temari ha tractat punts com l'organigrama d'un restaurant, el tall de peix, carn i verdures, la mise en place, la maquinària i l'utilitatge a sala i cuina, la barreja i el servei, com també la presa de comandes o les elaboracions de receptes amb carn, peix i vegetals, a més de postres.
Afirmen des de l'aula gastronòmica que es tracta d'un win-win per treballadors i empreses.
Des de la Borsa de Treball de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre es posarà a disposició dels seus establiments associats els currículums de les 15 persones que han assistit a la formació. Plantejaments com aquests poden ser una bona resposta a les creixents dificultats que té el sector per trobar personal, com asseguren des de la Unió.
Doncs, aviam si és veritat, si aquest personal apareix, i la temporada que ve no hem de publicar o no hem d'explicar notícies que parlen justament d'això. D'aquí res, 1 minut, seran 9:15, posem una mica de música al supermatí d'avui. Som-hi. Aquesta que escolteu de fons, ballant, taconejant, és Carmen Amaya. La màgia de Carmen Amaya ha tornat a brillar Begur aquest cap de setmana. Durant un cap de setmana de festival, Carmen Amaya, d'homenatge a Carmen Amaya, en el que, a més, tant el castell de Begur com l'església d'Esclanyà es van il·luminar de color vermell en el seu honor.
L'acte inaugural va tenir lloc el 18 de novembre a la plaça Forgàs, on Maria d'Àvila va fer una petita representació de baile davant l'escultura de Carmen Amaya. Aquell dia també va tenir lloc la conferència feminista L'empoderament femení al flamenco, un breu recorregut a la presència de la dona a la seva història a Maria Jesús Castro. Ja l'endemà, dissabte 19 de novembre, va ser el torn per al segon any consecutiu de la ruta matinera en homenatge a Carmen Amaya, a càrrec de la guia turística Sandra Bisba i del taller de pintura en moviment amb la professora de pintura Martín Van Nord. No hi van faltar tampoc propostes com les masterclass de palmes i nudillos amb els queretanos Luis Cantarote, Lua i Manuel Cantarote i les masterclass de baile i tangos amb Maria d'Àvila, amb un èxit de participació. També dissabte es va poder gaudir de l'espectacle gratuït de flamenco fusión Mirades a la plaça de la Vila amb Laura Guillén, La Bitxa, David Porta, El Rubio i companyia i el cinema Casino Espai Cultura va acollir l'espectacle de flamenco Somo Rostro amb el Chicuelo i la Chicuela de cante, baile, guitarra i palmes en honor a Carmen Amaya. I el bar musical La Lluna es va celebrar l'after show de Flamenco Beats amb DJ Jano. I finalment, diumenge 20 de novembre, va ser el torn per a la sardinada popular com a acte de cloenda al Mas d'en Pink, la casa de Carmen Amaya, amb l'assistència de 140 persones.
Doncs Festival de Carmen Amaya finiquitat en aquesta seva edició del 2022. Nosaltres seguim avançant en aquest supermatí d'avui. I ara per ara us expliquem que ha començat el procés de selecció pel curs FPO dual de socorrista en instal·lacions aquàtiques i també de tècnic de natació a Palafrugell, Rafael Corbí.
Aquests dies comença el procés de selecció per participar en el curs de FPO dual de socorrista en instal·lacions aquàtiques i de tècnic de natació, organitzat pel Servei d'Ocupació Municipal de l'IPEP, el SOMI, i l'empresa SH Concept Formació. Aquesta formació, que arriba ja a la seva quarta edició, està totalment subvencionada i impulsada pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb fons del Servicio de Empleo Público Estatal. Carme Ramírez, del SOMI, en parlava a l'Espai Així és la Vida del Matinal de Ràdio Palafrugell.
Sí, exacte. Bueno, portem 4 anys més o menys treballant amb una empresa de formació acreditada per la Generalitat, que és, bueno, és una empresa que es dedica sobretot a formar professionals en l'àmbit del socorrisme. Llavors, fa aproximadament 4 o 5 anys van detectar a Palafrugell que hi havia aquesta mancança de perfils professionals i van començar, doncs, un camí bastant llarg per poder aconseguir donar aquesta formació aquí a Palafrugell.
El curs té 15 places disponibles i està dirigit a joves d'entre 16 i 29 anys que hagin superat l'ESO o unes proves de competències clau i que estiguin inscrits al SOC com a dono, demandant d'ocupació no ocupat. Per poder-hi accedir es realitza un procés de selecció acurat dels joves amb entrevistes personals i també cal superar una prova de nivell de piscina de 200 metres en 4 minuts. Les persones seleccionades signaran un contracte amb formació en alternança. Es tracta d'un contracte de 12 mesos, de 40 hores setmanals, i inclou formació i treball. Aquells que hi vulguin participar encara es poden inscriure al web de l'IPEP, ipep.cat.
Són 15 places aquí a Palafrugell, va dirigit a nanos d'entre 16 i 29 anys, persones, nois i noies, que vulguin formar-se com a socorrista, han de tenir l'ESO, si no el tenen, no és eliminatori, vull dir que poden superar unes proves de competències, i han d'estar inscrits al SOC, a l'oficina de treball, com a demandants d'ocupació. Això són els requisits bàsics per poder optar a aquest tipus de formació.
La formació consta d'una part teòrica i una pràctica amb un total de 630 hores i en la que s'obtindran 2 certificats de professionalitat. La part teòrica s'imparteix a Can Genís i la part pràctica a la piscina municipal de Palafrugell. El programa del curs consta de 3 blocs principals: formació, contractació i orientació.
Aquest curs, bueno, és un format nou. Fins ara el que es feien eren certificats de professionalitat i això és una formació dual ocupacional, que és formació professionalitzadora amb alternança, que vol dir que es combina formació, contractació i orientació. Ah, llavors, és una formació que des del primer dia els joves tenen un contracte de treball.
Els certificats de professionalitat són titulacions oficials vàlides a tot l'Estat i acrediten el domini de determinades competències que capaciten per desenvolupar una activitat laboral. Per la seva banda, la FPO dual té 2 objectius principals. Per una banda, pretén facilitar a les persones joves la millora de la seva ocupabilitat i, per l'altra banda, vol proporcionar treballadors qualificats a les empreses en dificultats per trobar-ne.
Els certificats de professionalitat Generalitat. O sigui, hi ha dos titulacions oficials de la Generalitat que divideixen en dos cursos llargs, diguem. Llavors, a part d'això, hi ha unes hores que els alumnes han de fer a l'empresa. 1.170 hores en un centre de treball. Treballen 8 hores al dia per 40 hores a la setmana. Llavors, combinen el que és treball i formació. Tenen un salari i aquesta formació, justament el que té de novedós és que combina això, el treball i la formació. I que té moltes més opcions perquè està més enfocat al treball.
I sense marxar de Palafrugell, la seva biblioteca ha programat diverses activitats per aquesta setmana que repassem amb en Ferran Castelló.
Aquest dimarts 22 de novembre, 4:45 de la tarda, tindrà lloc el taller TIC sobre edició de fotografia digital. Les places són limitades. El dijous 24 de novembre, a les 6 de la tarda, es farà el comentari de l'obra La vida al davant, de Romain Gary. Serà la sala polivalent de la biblioteca. Ho explica Joan Soler, director de la biblioteca.
I en aquest cas recordarem l'escriptor francès Romain Gary amb la seva obra La vida al davant, una obra molt sentimental, molt emotiva, que us recomanem que llegiu encara que no vingueu al club, perquè és una novel·la i una narració que no us deixarà indiferents. Si voleu participar a la tertúlia, és aquest dijous 24 a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca.
I l'endemà, el 25 de novembre, a les 6 de la tarda, es farà la presentació del llibre Si jo te contara, de l'autor Emili Montserrat, catedràtic de Medicina a la Universitat de Barcelona.
Si jo es contara, que va sobre la comunicació en ciència i en divulgació científica. L'Emili Montserrat és un usuari de la biblioteca, que ha fet aquest llibre sobre com comunicar en ciència, i que us recomanem molt que vingueu a la presentació perquè ens explicarà una mica què hi ha darrere la ciència i la seva comunicació.
Per altra banda, aquest dimarts 22 de novembre, a les 6:45 del vespre, es farà la presentació de la música com a experiència humana, de Marc Serra i Griera. L'activitat està organitzada per l'Escola de Música de Palafrugell i amb la col·laboració de la biblioteca. Tindrà lloc a l'Auditori de l'Energia.
La presentació del llibre de Marc Serra, La música com a experiència humana, un llibre també molt recomanable.
Recordem que les inscripcions per poder assistir a les activitats s'han de fer a la biblioteca o trucant al 972 30 48 09.
8:37. A punt per acabar el repàs informatiu, però encara tenim temps per fer un apunt esportiu. Avui destaquem la victòria de la palafrugellenca Aliona Bolsó en el torneig Villa de Madrid. La tenista va aconseguir alçar el trofeu tant en individuals com en dobles i d'aquesta manera ha pujat més de 50 posicions en l'actualització que es va fer ahir dilluns del rànquing de la WTA. Dissabte va conquerir el títol de dobles formant parella amb la barcelonina Rebeca Masarova i l'endemà, diumenge, es va desfer de l'alemanya Korpach, que era la primera cap de sèrie del torneig, derrotant-la en la final amb autoritat per 6-4 i 6-2, Sergi Villena.
Bolsova, que abans d'aquest Villa de Madrid era la 193 del món, guanya un nou títol després del que va obtenir a Sèrbia el passat mes d'octubre i recupera més de 50 llocs en el rànquing mundial, situant-se ara en la posició número 140. Recordem que encara és lluny del seu millor rànquing, quan va ser la número 88 l'any 2019, però va pel bon camí. A més, aquest Open 80 Villa de Madrid, valorat en $80.000, és el títol més important fins ara de la seva carrera. La palafrugellenca ha tingut una important progressió en els darrers mesos amb la consecució de dos títols després de no haver aconseguit aixecar cap trofeu des del 2018 i mira el futur amb optimisme renovat.
Gràcies, Sergi Villena. Acaba el repàs de les notícies del Baix Empordà. I d'aquí un moment parlarem sobre Radio Liberty, les instal·lacions de Radio Liberty. N'hem parlat manta vegades, però abans toca temps per l'opinió. Avui marcada per la veu, per la ploma, per l'ordinador de l'Ada Klein Fortuny.
Un mes per Nadal, a les cases comencen els preparatius. Nadal sempre m'ha semblat trist, salvant només per la il·lusió dels nens. Fa fred i sempre falta algú. I aquest algú que falta, cada any que passa, som més. La gent que ha perdut un familiar o un amic pateixen en aquesta època de l'any força més que en cap altra. Perquè a banda del dol, toca teixir noves dinàmiques i hom se sent perdut. De sobte ens preguntem on farem el dinar de Nadal i amb qui passarem Sant Esteve. Darrerament he pensat força que, siguem religiosos o no, en aquests malpassos de la vida les tradicions es revelen molt útils. Conhorten, donen estructura i faciliten un tràngol que d'altra manera encara seria de més malpassar. Així que aquí estem, decidint qui cuinarà l'escudella, qui els canelons i el rostit de què serà, però com a mínim sabem que estarem junts i no haurem de triar els plats.
Comentari d'opinió a de Klein Fortuny, l'escriptora arrelada a l'Empordà. 5 minuts, ja ho direm bé, 5 minuts i 3 quarts de 9. Més temes, tenim més coses de les que parlen aquest supermatí d'avui. Per exemple, per explicar-vos, ja us ho vam explicar fa uns dies, de fet, que la Comissió d'Acció Climàtica va aprovar fa pocs dies preservar Radio Liberty i convertir aquest espai en un memorial sobre la Guerra Freda. Aquesta resolució presentada pel PSC es va aprovar amb 15 vots a favor i un en contra. Per ampliar una mica el que volia aconseguir-se amb aquesta resolució aprovada, dèiem, la Comissió d'Acció Climàtica del Parlament de Catalunya, s'entén, eh? Per ampliar una mica, dèiem, el que es vol aconseguir amb aquesta resolució, tenim amb nosaltres la diputada Sílvia Paneque, a la que saludem ara mateix. Senyora Paneque, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Escolti, entrem una mica en detall per explicar-nos de manera telegràfica en què consisteix aquesta resolució.
De fet, la resolució buscava un únic punt d'acord, que era que les diferents administracions que estan relacionades amb aquest espai, per tant, Ministeri, Govern d'Espanya, Generalitat, a través del Departament d'Acció Climàtica i el propi ens local, es poguessin posar d'acord en un avantprojecte que protegís els tres elements doncs que tenim en aquest mateix espai, no? Que són dos de caire més patrimonial, per tant, Radio Liberty i aquest memorial de la Guerra Freda, també les restes del que va ser un port romà i, per tant, restes arqueològiques. I hi ha un element doncs, que també destaca, que és tot el sistema dunari, per tant, tot aquest entorn natural privilegiat que hi ha a Pals.
Escolti, i en quin moment es decideixen impulsar aquest projecte per preservar aquest espai de Radio Liberty?
Bé, el cert és que, i així ho vàrem dir en l'intervenció, des de la institució, no? Doncs, des d'on es governa, des del PSOE, es tenia consciència que aquest espai no havia tingut el manteniment i havia sortit en reiterades ocasions doncs, el manteniment necessari fins i tot en termes de seguretat ciutadana. Per tant, que calia posar-se d'acord amb les administracions per elaborar un avantprojecte que pugui satisfer doncs les diferents visions que hi havia sobre la taula. És aquest el moment, no?, i en aquest estadi, diguéssim, de negociacions i de diàleg entre les tres administracions, en què ens decidim a portar aquesta proposta de resolució per tal de posar el tema sobre la taula i que hi hagi aquest acord, que ens mostrem molt satisfets, no?, majoritari, excepte un vot al respecte d'aquesta qüestió i que, per tant, les tres administracions, amb diàleg i consens, doncs puguin arribar a l'elaboració d'aquest avantprojecte que pugui preservar aquests tres elements en la mesura del possible.
Escolti, des d'aquest mitjà hem sigut sempre defensors de la preservació de l'espai, i sobre, bueno, estem parlant ara de Radio Liberty concretament, eh? Hem sigut sempre defensors, deia, de la preservació de l'espai, del seu llegat. De fet, una de les emissores que emet aquest programa ara fa 5 anys va organitzar tota una sèrie d'actes que recordaven el paper que va tenir Radio Liberty justament en la Guerra Freda. Però això, un no pot evitar pensar que des del moment que van cessar les emissions i que se'n va fer càrrec el govern espanyol, això era l'època del govern de Zapatero, per entendre'ns, se'n va fer càrrec, dèiem, el govern espanyol, i des d'un punt de vista tècnic es va fiar al personal de la Ràdio Pública Espanyola. Des de llavors, Radio Liberty ha estat desproveïda de qualsevol element que pugui recordar quina era la seva tasca, perquè al final era una emissora de ràdio, o era un centre emissor, millor dit, que combatia en època de la Guerra Freda amb propaganda anticomunista, per simplificar.
Sí,
eh? Deia,
sí.
Com es pot preservar, o té sentit, millor dit, preservar un mitjà que servia o que va servir durant la Guerra Freda quan s'ha literalment saquejat i destruït tot allò que feia referència a la tasca que feia Radio Liberty?
Jo començava la intervenció dient que efectivament és cert que hi ha hagut una deixadesa i no hi ha problema en reconèixer-ho aquests últims anys, però no és menys cert que jo crec que ara posem inici a un camí de recuperació, i crec que sí que té tot el sentit de tenir memòria i ara més que mai. És a dir, quan vàrem començar a parlar d'aquest tema, no, semblava que la Guerra Freda era un episodi històric, no? Ja arxivat i que pertanyia, diguéssim, més a la història que al present, i hem vist com lamentablement, no? Podia recuperar vigència. Per tant, jo crec que ara més que mai convé recuperar i tenir aquest espai de memòria. El que sí és cert, i això també doncs, ha sortit en diferents moments aquests últims anys, és que algunes d'aquestes edificacions són incompatibles amb el manteniment de l'espai natural. I aquí és on hi ha d'haver aquest diàleg i veure quines instal·lacions o quines construccions es poden mantenir, quines no, quines circumstàncies, i en aquest sentit és en el que crec que iniciem un camí d'entesa entre les tres administracions i diferents visions. Una des del Ministeri de Transició Ecològica, no?, que té una mirada més de preservació del medi natural, però s'ha de respectar doncs, allò que s'està lluitant des del territori respecte a Radio Liberty, no?, i aquest manteniment d'aquest espai de memòria i també de les restes arqueològiques, que tampoc és un tema menor.
No,
per,
absolut.
Per tant, els tres aspectes s'han de tenir en compte i s'ha de veure quin és el projecte, l'avantprojecte, que és capaç de preservar aquests tres elements i jo crec que iniciem un bon camí, sincerament. Crec que les tres administracions estan en un moment de diàleg i entesa que pot tirar endavant aquest avantprojecte.
Escolti, vostè diu que iniciem el camí, doncs descriguim quines són les properes fites, les properes passes que seguirà aquest camí abans això no sigui una realitat.
Sí, nosaltres no vàrem voler posar uns límits temporals específics, tot i que se'n va parlar de dir doncs, el primer trimestre del 2023, però no vàrem voler posar per no limitar l'acord i l'entesa, però perquè ens interessava que tots els partits, els majoritaris, no, com va ser, sentissin involucrats i compromesos amb aquesta qüestió. Però en qualsevol cas, la fita temporal, no, que tots tenim al cap és que en la primera meitat del 2023 hi ha d'haver doncs, aquest avantprojecte sobre la taula per tal de poder doncs, en el proper mandat municipal anar desenvolupant aquest projecte.
En parlar de mandat municipal, vol dir això que l'administració actuant o responsable de tirar endavant aquest projecte serà l'Ajuntament de Pals?
Les tres administracions alhora, perquè les tres hi tenen diferents responsabilitats. Han de ser les tres alhora, per això hem insistit tant en el diàleg i en el consens de les tres administracions. Parlava de mandat municipal en el sentit de que tots no sabem que abans de les municipals tot queda una miqueta aturat i, per tant, amb el nou govern que es conformi a Pals, doncs jo crec que serà un bon moment per donar un impuls des de les tres administracions.
Entenc, per tant, senyora Paneque, que el finançament de tota aquesta reforma, que no serà menor, perquè, com li deia, vaja, no sé si ha estat vostè recentment allà, però
sí.
Vaja, és que no sé què és més ruïnós, si els edificis de Radio Liberty o tota la zona de l'antic port de la Vila Marinera, però
sí.
Deia, entenc que el finançament haurà de... D'on vindrà? D'on l'ha de sortir?
El de recuperació de l'entorn natural clarament ha de venir del Ministeri, i per això doncs, l'avantprojecte també ha de tenir en compte aquells criteris de preservació natural. I llavors entre l'administració autonòmica i l'administració local, entenent per aigües diputació, perquè entrem cap als amb el pressupost municipal, doncs no té tampoc una gran capacitat d'inversió, no? Al respecte al manteniment del que es va declarar com a BECIL, doncs entenem que des de Generalitat i Diputació, Ajuntament, doncs hi ha d'haver aquest finançament de la resta d'elements que sí que recauen a responsabilitat d'aquestes dues administracions. Però la inversió principal entenem que ha de venir del propi ministeri, i això ho entén el ministeri també.
Doncs vaja, escolti, veurem si això es va produint i esperem anar-ho explicant.
I confiem.
Esperem que sí, perquè de debò que fa les emissions, sí, de Radio Liberty van cessar el 2004 i des de llavors són 18 anys de degradació permanent d'uns edificis que són a primera línia de mar i que per tant es degraden encara molt més ràpid i que, sí, com deia vostè, allò s'ha convertit en, vaja, en un espai en el que hi entra gent, hi ha ocupacions.
Certa.
Hi ha entrat la gent a trencar vidres. De fet, va entrar-hi algú a arrencar totes les línies de coure que hi havien incrustades a les parets i que servien per... Bueno, que no sé quina feina tenien allà, però vaja...
Certament, sí, sí, és a dir...
No, més que de la Guerra Freda, sembla que hagués estat protagonista d'una guerra directament.
L'estat de degradació, sí, sí, hi vaig estar durant la campanya de les autonòmiques, em vaig comprometre a poder treballar aquest tema des del Parlament, i per això doncs, també la presentació d'aquesta proposta de resolució, que com li dic, ha intentat buscar el màxim consens, perquè crec que és molt important que les diferents forces polítiques ens hi sentim compromeses.
Escolta, deixem fer-li una última pregunta,
sí.
Que a cavall entre la ciència o la història i el folklore, si vol. Vostè parlava d'aquesta vila marinera, sap que hi ha entitats que defensen que allà hi ha una vila marinera, un antic port, i hi ha fins i tot, sí, qui afirma que aquest és el port real del que va sortir Cristòfol Colom per descobrir Amèrica. No sé si han tingut algun input al respecte d'això.
No, certament no he tingut cap input més que el valor patrimonial d'aquestes restes. L'altra persona que està defensant tot aquest avantprojecte, en aquest cas des del govern d'Espanya, és Marc Lamoa, que és diputat per comarques gironines, és historiador, és arqueòleg, és gran coneixedor, i ell de ben segur que us podria explicar molt millor que jo la importància d'aquestes restes, però que en tot cas hi són, més enllà d'altres aspectes més col·laterals o, bueno, vostè mateix els definia com a folclòrics, que puguin acompanyar. Però està clar que per el propi valor de les restes, doncs és quelcom que cal preservar i tenir en compte en aquest avantprojecte també.
Doncs, diputada Sílvia Paneque, responsable de portar aquest tema de Ràdio Liberty a la Comissió d'Acció Climàtica i una de les persones implicades en l'aprovació de la conversió d'aquest espai en memorial de la Guerra Freda, gràcies per atendre la nostra trucada i, com li deia, seguirem l'evolució de tot plegat, aviam com avança.
A vosaltres, moltes gràcies, molt bon dia a tothom.
Que vagi molt bé, bon dia.
Bon dia.
D'aquí 9 minuts seran les 9 del matí. I al Supermatí, quan hem de tancar el programa, parlem de llibres. Dèiem, els dimarts al Supermatí parlem de llibres, però per fer-ho no en parlem així a la babalà, sinó que necessitem algú que tingui una mica de criteri, que hi posi una mica de seny, i a l'hora de parlar de llibres no hi ha ningú més indicat que un llibreter o una llibretera. I en aquest cas, llibretera, la que cada setmana, de manera resistent, de manera espartana, ens acompanya, que és la llibretera de la llibreria El Cucut de Torroella, la Teresa Calabús. Teresa, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com
bon
anem?
Dia. Molt bé, gràcies per aquestes paraules tan positives que has dedicat a la llibreria.
No, és que ahir vaig assistir a la nit de l'edició que organitza el Gremi d'Editors i sí. el president del Gremi d'Editors deia, escolta, la pandèmia ens va fer pensar que potser perillava el model de venda de llibres a través de les llibreries en favor del comerç electrònic, però veiem que hi ha recuperació i que el 70%, crec que era el 70% dels llibres que es venen a Catalunya es venen a través d'una llibreria, la qual cosa és sempre una bona notícia.
És una bona notícia. Llàstima que aquest 70% pogués seguir una mica baix, tenint en compte que tanquen llibreries, però aquesta és una conversa que la deixarem per als entesos.
Bueno, sí, no, això per descomptat. Però vaja, com a mínim, la quota, diguem-ne, la quota de mercat la tenim, ara el que hem de fer és que el mercat creixi.
Ah, exacte, i seduir el lector i fer-ne de nous.
Doncs, per fer nous lectors i per seduir el lector, et tenim a tu, que ets el millor algoritme amb potes que podríem trobar, perquè ens recomanis llibres. Vinga.
Bueno, doncs avui ens hem decidit per un llibre que precisament és dels que crea vici i dels que pretenem seduir, perquè és una de les apostes que tindrem aquest Nadal per nanos, joves i tota mena de persones. És un llibre llaminer i que fa una olor boníssima. Estem parlant del llibre de la xocolata, però no per a artesans xocolaters i per a pastissers, sinó en la línia de nens a partir de 7-8 anys. Explica, primer de tot us dic el títol, el llibre de la xocolata de Salvador Comelles, i amb unes il·lustracions molt divertides de la Mercè Galí. què ens explica el llibre de xocolata? És un àlbum il·lustrat, o la forma exterior és com d'un àlbum il·lustrat, DIN A4, i ens fa una presentació en la qual diu que és gairebé impossible trobar una persona que no li agradi la xocolata. I el primer que hi ha en el llibre és un conte. Us hem de dir també que a cada dos o tres pàgines hi ha el dibuix d'una rajola de xocolata, no una presa, que també hem de parlar del vocabulari xocolater.
Sí.
Hi ha nens que no saben què és una rajola i què és una presa. Doncs una rajola de xocolata que si la rasques una mica fa olor de xocolata. Nosaltres aquí evidentment no ho farem perquè sentir olor de xocolata i no poder-te la posar a la boca és absolutament impossible, almenys en el meu
cas.
I
a banda que explicar-ho, transmetre per la ràdio, seria un repte de fet, intentar fer-li a la gent aquella olor quan passes per davant d'una fleca d'una pastisseria, aquella olor, olor que surt i que hosti, dius, he d'entrar.
Exacte, sí.
Doncs...
Bé, aquest llibre porta, fixeu-vos bé, un conte sobre unes gallines que posen ous de xocolata, endevinalles, a les quals la resposta és la xocolata, està clar, la història de la xocolata, des d'on es fa, quina és la planta de la xocolata, hi ha referències a pel·lícules sobre xocolata, Charlie, la fàbrica de xocolata, que també és un llibre, està clar, de Roald Dahl. Hi ha també un joc per fer amb xocolata, o sigui que a casa quan podeu ser 3 o 4 persones només necessiteu uns daus, xocolata, ganivet, forquilles i ja està. Llavors, evidentment, el que guanya és el que pot menjar més xocolata. Això és... D'això es tracta. I bé, és un llibre completíssim, molt curiós, perquè ja et dic, les coses que explica no només van adreçades als més petits, que evidentment quan hi ha els poemes de la xocolata, les endevinalles, sí que té una línia poder més adreçada per ells, però en general són aquests llibres que combinen, no?, la idea de la informació científica, les curiositats sobre el producte i un conte que és la idea també de Salvador Comellas. Molt interessant. Evidentment, si regaleu aquest llibre o el compreu, tingueu a punt un paquetet de xocolata, perquè
home,
si no...
Només faltaria.
Semblaria una mica orfe el llibre sol. Per tant, hi ha la idea del pack, vull dir, el que es pot fer.
Ens entra aquest llibre? Per quin tipus de lector o lectora és? Ens entra la campanya aquesta del fa 6 anys triar un llibre?
Sí, el que passa que evidentment no he pensat perquè els nens se'l llegeixin sols,
clar,
perquè molts dels llibres també que trien els nens a aquesta edat no és pas perquè tinguin el nivell lector,
clar.
Amb la campanya dels 6 anys el que pretenem als llibreters és que els nens triguin dintre del gran ventall de llibres que hi ha a la llibreria i que no els afreni el tipus de lletra i que sobretot no us obliguin a llegir,
clar.
La idea és que un llibre sigui una il·lusió. Un llibre ha de ser una il·lusió i que els nens quan el compren els ha d'il·lusionar. Ens sap, vull dir, s'han venut guies de Pokémon, vull dir, està clar. Cada època té les seves coses, però vull dir que llibres per a llegir amb lletra de pal, t'asseguro que els mínims, Però és que és normal, aquests ja són a l'escola, no sé com dir-ho.
No saps les ganes que tinc amb una criatura de 10 mesos, no saps les ganes que tinc d'anar-li comprant alguna cosa per poder-li llegir
mesos
i explicar. Bé, és molt petit encara, òbviament.
10 mesos és fantàstic, però...
Però no.
Sí.
Em sembla que li agradaria més la xocolata que el llibre.
També segur. En aquest cas, per 10 mesos, el llibre de la xocolata no serviria gaire, excepte que no agafeu i us poseu a cantar les cançons. Això sí, perquè hi ha cançons, i ja et dic, hi ha cançons, hi ha pel·lícules, hi ha receptes, està clar, si ho heu oblidat, rectifico. Hi ha aquest joc que és molt divertit i en fi, llibre molt complet, amb molt pràctic també i absolutament simpàtic, i és clar, olorós i deliciós.
Teresa, moltes gràcies, ho hem de deixar aquí. Llibre de la xocolata, recomanació d'avui amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Aneu-hi i si teniu criatures, compreu-lo. Que vagi molt bé.
gràcies.
I mentrestant, sonant de fons, doncs, una cançó que es diu Sweet Like Chocolate, que no ens en podíem estar de posar-la i que ens serveix a més per donar pas a l'última previsió del temps d'avui, Marc.
Jornada que es planteja més estable que ahir dilluns, perquè després del pas del front que ens va portar inestabilitat amb pluges al nostre territori, avui s'obriran les clarianes i l'ambient quedarà amb vent de mestral que notarem. Poden donar onades superiors als 2,5 metres d'alçada, amb mar de fons de component sud, podent-se superar fins i tot el Cap de Creus o el Cap de Begur, on fins i tot podria haver-hi mar de fons de component nord. A part d'això, el dia passarà tranquil, amb més estones de sol i amb temperatura més benèvola que ahir, per l'efecte de la manca de nuvolositat. No serà un dia molt fred, anirem dels 5-7 graus mínims als 15-17 màxims.
Gràcies per fer-nos confiança, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. Tornem demà a les 8. Adéu-siau.